Aquests no, aquests aquest no. Conec. Jo conec els de la Fiongoia, de tota la vida, i Grecia en 2000. Que el que estàs provocant és una catàstrofe econòmica a aquestes empreses, que fins ara doncs es guanyaven la vida doncs anant dissimulant tots aquests cabells blancs, i ara tu, venga, a lo loco. Doncs això estàs provocant, que sàpigues que estàs provocant una catàstrofe econòmica de magnituds incalculables a tot el planeta Terra.
Ara tothom bueno, seguirà si, el teu
si
camí.
Si guanya una notícia, també, quan digui que el PIB, ah, sí, el PIB baixa a Espanya...
Exacte, això tindràs notícies.
Però la part positiva, senyor Barcelís, que al final, mira, doncs, una mica d'estalvis per la corpo, no?
Home!
Ah, no, això sí.
Però tu pagava TV3?
Tu pagava!
Tu pagava amb nosaltres! Com, com?
Digui que sí, sí, clar, això m'ho pagava TV3 perquè...
Ara entenem aquests desajustes de pressupuesto.
Exacte.
Per l'amor de Déu.
Sí, sí, ve pel color del tenyit del cabell.
I hi ha molts companys teus que també els tenyeixen a TV3.
Ara, digues la veritat.
Perquè a mi em sembla que la tinta impressora va xorro allà.
La veritat és que no ho sé. No sé si hi ha gaire més gent que es tenyeix o no. Però sí que us haig de dir una cosa, que no passa res. A la televisió, de fet, és molt habitual i precisament per això jo no se m'hauria acudit mai de tenyir-me, però em van aconsellar, em van assessorar, vèiem que en el plató, a més el color blanc amb els llums del plató no acabava de... es veia una mica estrany. Vull dir que és molt habitual en el món de la televisió que la gent es tenyeixi i, escolta'm, també t'haig de dir que les dones es tenyeixen, es poden tenyir els homes, i el que em fa més greu justament és el contrari, és a dir, que deixar de tenyir-se pels homes és molt més fàcil, en canvi les dones costa molt més que acceptem que deixin el que pot ser també un punt d'obligació social, no?, de fer que les dones es tenyeixin. Escolta'm, els cabells blancs poden ser macos, vulgui deixar-se'ls blancs, i no perquè se'ls vulgui tapar, i ja està.
Tinc un dubte, Toni. Hi ha hagut algun canvi capilar més? Perquè...
Ara!
A banda de cabells blancs...
Aquesta és la pregunta.
T'ho veig una mica més frondós.
Sí. Sembla que l'esteu fent un interrogatori al pobre Toni.
Perdoneu un moment.
No. Que m'està preguntant la Xinxó, que la Xinxó és valenta.
No, he investigat una mica, he anat fent l'abans i el després.
Has fet comparativa.
He fet comparacions i he pensat, dic, aquí t'ho veig com més estupit, més tupit, sí, més frondós. Sí.
Doncs no, la veritat, el que sí que tenia previst fer, de fet ho vaig fer, és afaitar-me, que de fet era la meva idea inicial aquest estiu, i ho vaig fer, em vaig afaitar, i no, la veritat és que la sensació va ser molt estranya, perquè tothom gairebé semblava una altra persona, no se'm reconeixia. Vull dir que dels canvis així que tenia previstos, el de deixar-me de tenyir és l'únic que he fet.
Perfecte, doncs escolta'm, queda confirmat. Cada quant havies de passar, diguem, per xapa i pintura en aquest sentit?
De veritat és que depèn una miqueta, eh? No, però devia ser cada 15 dies.
Hosti, cada 15 dies?
Sí, és molt pesat.
Són molts diners, Són molts diners.
Sí, pots editar-t'ho.
No.
Però és que la ràdio us estalvieu, perquè clar, jo no sé si esteu aquí amb batint i les sabatines per casa, que no es nota per la ràdio. La tele hem d'estar canviant cada dia la corbata, posant bé, estar molt pendent del maquillatge...
No, la ràdio està destinada a millorar lo present amb Marta Gailà i Maria Xinxó pels lletjos, evidentment. Sí. Només has de veure el que és el rètol de les diferents promocions tant a Catalunya Ràdio com a RAC1, i realment és el passatge del terror, a excepció de que és la vessant femenina. Però
lletjos,
si tu mires,
no sé, però homes,
són molt
lletjos.
Molts homes i lletjos. La gran majoria, lletjos. Guapos, no n'hi ha massa.
No n'hi ha gaire.
Per tant, els que els guapos
no
esteu
veritat,
a la tele.
Això,
a la tele.
No és veritat, això.
Ara estava pensant, no sé si tenim imatge d'aquell moment en què et vas afaitar, que això els espectadors de TV3 no ho hem pogut veure, i els oients de RAC1, jo crec que si ens passessis la fotografia la penjaríem també a les xarxes socials del programa, i així podríem comprovar si realment perds la identitat sense barba.
Votar, claro, votar.
Mira, no ho sé, perquè em veia una mica, a veure, a tothom que m'ha vist aquest estiu, els meus amics, però la gent que m'ha vist pel carrer, així es m'ha vist sense barba, per tant, no és que sigui una cosa que me n'hagi d'amagar, però no sé si em ve de gust per a posar a les xarxes socials la meva foto sense barba, eh?
O se't deu veure perquè... més jove.
Tu què creus, ara amb la nova imatge que tens, Cruanyes, qui creus que t'acostes més? Amb Jaume Collboni
o George Clooney? George Clooney, hi ha molta gent que et diu George Clooney. Sí, o Richard Gere.
Cloneges bastant, eh?
A veure, la veritat és que els comentaris són molt bonics i també els vostres, vull dir que us ho agraeixo, eh? T'has de dir que em sembla que de la poca gent que li agradava sense barba, el meu pare li feia gràcia, suposo.
Veus?
Que per pensar, mira, com quan era més petit, no?, quan era jove, però... De tota manera, escolta, m'anem assumint, jo fa molt de temps que encara em presenten els llocs i em descriuen com el jove periodista i, bueno, potser ja no, i millor que tots plegats ens en fem a la idea.
Bueno, doncs escolta, Maria, ahir va realment va ser un impacte. A casa fins i tot vam haver de fer allò que miràvem, el contrast de color.
És seu, no? Per si era la tele.
Contrast de color, hòstia, però què li ha passat?
La teva dona es va estamarejar i tot, es veu.
Vaig arribar a casa i estava, me'n recordo la imatge perfectament, estava dreta davant la tele.
Blanca.
No, blanca no. Em va dir, mira el Cruanyes. I dic, hòstia, però què li ha passat? I no, va ser un impacte.
Ara té un avantatge que el deixaran seure als autobusos.
Sí, clar. Hola, Toni. Aprofito vosaltres que teniu molta conya i a més la molta gent us escolta per agrair la gent que està fent aquests comentaris tan positius. Evidentment jo no ho diré a mig tena, però aprofito que estic parlant amb vosaltres per dir-vos que ja noto habitualment l'escalf de la gent, que és molt amable amb mi, em té molt bona consideració, però en dies com aquests encara me'n faig més la idea de l'impacte que té, no?, el fet d'estar cada nit sopant amb molta gent, i jo de vegades no en sóc conscient, però sí, formo part del dia a dia de molta gent, i clar,
Cruanyes, a part que estàs cada nit a les 9, ets programa líder, informatiu líder a Catalunya, amb milers i milers i milers de persones que cada dia et veuen, per tant, ets la persona més vista a Catalunya. T'agradi o no t'agradi, és així. Hi ha molts programes, que es parla molt dels programes, però el més vist
ets tu, sens dubte.
Això és així. Toni, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i bona sort. Una abraçada. Aquesta arrencada temporada.
Gràcies, igualment. Doncs el
titular, que TV3 paga el tim. Aquest és el titular.
Ara.
Aquest és el titular.
Cada 15 dies, eh?
Sí, m'obliga molta freqüència.
I només un. Ara... Ves a saber els que hi ha.
M'he deixat de preguntar-li quan tornarà a fer festa, perquè el Cruanyes és dels que fa més festes que...
Sí, fa moltes vacances.
Ara se creu perquè ha penjat i ja no... Però sí, bueno, el Blair Costa, sempre, cada dos per tres, el Costa està fent l'informatiu. Jo no sé com, quin conveni té, però fa més festes que l'Ajuntament de Barcelona. Que per cert, avui és l'aniversari de... l'aniversari de Jaume Collboni.
Ah, per molts anys.
54. I pensa que la primera imatge va ser que se celebrava 74.
Apa!
T'has passat, home.
No, no, 64, sí.
Pues bé,
està molt atropellat, Collboni.
Però és per des del càrrec?
No,
és a dir, agafes l'alcaldia i...
Ja va néixer amb 64.
No tiene pista.
No sé què tinc, sí. Tinc una vista perimetral. Per cert, que els 100 dies de gràcia de Collboni...
Ah,
tinc apuntat que s'acaben.
Quin dia
perquè tinc l'artilleria preparada ja.
Poc abans de la Mercè.
És a dir, tu t'apuntes això dels 100 dies? Sí.
Mira,
quan caduquen?
Ara t'ho dic.
Me sembla que és el 17 de setembre.
25 de setembre. Ah, 25 dilluns se li acaba els 100 dies de gràcia.
Queden 20 dies, justos.
Que espavili perquè...
Però un titular...
Bueno, de moment està fent bona Colau. Només diré això. Aquest és el titular, imagina't. Jo estic per votar Colau. Imagina't si la situació la veig bé. Són les 6 i 8 minuts. Ara tornem.
RAC 1. En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè. Però també cuidem el destí. Tu. Perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
De la Fe i Andrea Mir arriben al Festival Íntims. El 23 de setembre gaudeix d'un concert acústic limitat a 250 persones. De la Fe i els seus grans èxits t'esperen el 23 de setembre al Festival Íntims. Entrades a casinobarcelona.com.
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Mas Vision tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega't a la Mas Vision.es. La tornada, millor amb Mas Vision.
Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos...
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Per als que tenen més estil i per als reis de l'esbarjo, Kiabi et proposa la tornada a l'escola més accessible. Peces de vestir còmodes, resistents i a petits preus, com el xandall de dues peces per a nen o nena per 8 euros.
Kiabi, la moda petit prix.
A les botigues i a kiabi.es fins al 12 de setembre.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
6 de la tarda, 10 minuts. Judit Vila, de nou, bona tarda.
Bona tarda.
El nou curs escolar començarà demà amb vaga de professors, per tant, no hi ha millor inici que aquest.
Sí, és la decisió que han pres els sindicats després de la reunió amb la consellera d'Educació, Anna Simó, que ha acabat tot just fa uns minuts des de la Conselleria d'Educació, Carles Ballart.
Finalment, no s'ha arribat a un acord. La falta d'entesa entre les dues parts continua la tònica habitual dels últims dos anys. Des dels sindicats afirmen que Educació no ha volgut prendre riscos a un dia de començar el curs escolar. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, ha lamentat que no s'hagi posat sobre la taula cap solució i ho qualifica de decepció.
No hi ha aportat cap novetat i tampoc hi ha aportat cap proposta de millora de les condicions laborals del personal, la recuperació d'aquestes retallades que portem arrossegant 13 anys. I, per tant, nosaltres hem decidit fer la nostra intervenció mostrant la nostra disconformitat, mostrant doncs, també la decepció perquè no s'hagi abordat un tema cabdal que portem batallant durant dos anys i que sembla ser que tota la feina feta no ha servit per res.
Demà continuaran les mobilitzacions amb la manifestació que tenen prevista per defensar la qualitat i els drets dels docents, així com per la defensa del català. Serà a plaça Urquinaona a les 12 del migdia.
Més coses deixen en llibertat el caçador que va matar un veí d'Arbúcies a la selva en una batuda. El jutge no li ha imposat cap mesura cautelar i només li demana que es personi sempre que li requereixin. La causa continua oberta per un delicte d'homicidi imprudent. L'home va disparar contra un senglar que fugia per una riera, però la bala va tocar la víctima, que va morir a conseqüència del tret. La Federació de Caça manté que tenien tots els permisos demanats per caçar en aquesta zona i que complien la normativa. I Beget, el Ripollès, ja té cobertura. És la primera vegada que els veïns i els turistes es poden comunicar a través del telèfon mòbil després de reivindicar-ho durant molts anys. Ara bé, de moment, només hi ha senyal de Vodafone, que és la primera operadora que ha posat una antena. El regidor de comunicació a l'Ajuntament de Camprodon, Joan Sarrià, explica a l'Agència Catalana de Notícies que no ha sigut gens fàcil aconseguir.
Convèncer, evidentment, a les companyies teleoperadores de que podien tenir aquesta rendibilitat si posaven les seves antenes en aquesta torre de telecomunicacions. Estem parlant, com hem comentat, de zones en la que veïns de forma regulars no hi viuen molts, però sí que són molts els visitants i són també, evidentment, molts els negocis privats.
Sarrià diu que amb l'antena han pogut resoldre alguns dels problemes que tenien fins ara vivint sense cobertures, el cas, per exemple, de la seguretat per poder localitzar excursionistes perduts a la muntanya. I de la plana cultural anem cap al Festival de Cinema de València, perquè Richard Linklater desmunta el mite dels assassins en sèrie amb la pel·lícula Hitman. El film, que s'ha presentat fora de competició, és una comèdia àcida protagonitzada per Glenn Powell. Anem cap allà, doncs, enviada especial de RAC1 al Festival de Venècia, Maria Cusó.
Richard Linklater és un nom propi del cinema indi americà. Director de pel·lícules tan aplaudides com Boyhood o la trilogia de l'abans, Linklater ha aterrat a Venècia per presentar la hilarant Hitman. La pel·lícula explica la història, basada en fets reals, d'un home que treballa d'encobert per la policia de Texas i es fa passar per un assassí a sou per capturar criminals. Una sàtira sobre la construcció de la identitat que, com explica el mateix Linklater, vol treure el romanticisme que sovint envolta aquests personatges.
Hitman is a pop culture. Els assassins a sou són un símbol de la cultura pop. Estic convençut sud que els ha creat el cinema. Vull dir, heu sentit mai que hagin arrestat a un assassí a sou? Constantment llegim gent que volia contractar un assassí a sou, però a ells mai, perquè no existeixen. Els càrtels de la droga, les bandes, aquests sí que tenen gent que assassina, i això és el que explica la pel·lícula.
Avui també es presenta a Venècia, a competició, Enea, un drama sobre les drogues i la joventut que dirigeix Pietro Castellito.
I ara els esports amb la Marina Garrido.
Ho acabem de saber. Montse Tomé és la nova seleccionadora nacional femenina de futbol. Substitueix Jorge Vilda després que la federació hagi fet oficial aquesta tarda la seva destitució. Tomé fins ara havia estat l'assistent de Vilda. Mentrestant, ja ha començat la reunió entre Rocha i el president del CSD, Víctor Francos, per, més enllà de Vilda, decidir les mesures a prendre des de la federació a partir d'ara. Qui també s'han reunit avui han estat la patronal de la Lliga Femenina i els sindicats en el marc de la negociació del conveni col·lectiu. Les posicions continuen molt allunyades i no s'ha arribat a un acord definitiu. Demà al matí es tornaran a reunir. De moment, per tant, la vaga de futbolistes convocada per les dues primeres jornades de la Lliga F continua en peu, tot plegat a només 3 dies que estigui previst que arrenqui la competició. En ciclisme, l'italià Filippo Ganna s'ha adjudicat la desena etapa de la Vuelta en una contrarrellotge de 25 quilòmetres. A la classificació general, el vilanoví Marc Soler continua segon a 26 segons del líder, l'estatunidenc Sepp Kuss. I en bàsquet, Sèrbia i Estats Units són les dues primeres seleccions semifinalistes del Mundial.
I acabarem amb el temps. El dia acabarà sense complicacions en espera d'una nit en què, sobretot en zones interiors, les temperatures baixaran una mica més que la nit anterior. Demà encara tindrem el cel enterbolit per la intrusió d'aires africans, però no tant com en aquests últims dies. Serà un dimecres assolellat i sense precipitacions. La calor fluixarà una mica, tot i que en molts sectors de la costa no es notarà o es notarà més aviat poc.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1. Seguiu-nos.
Som 1.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Aquesta que estem escoltant és la nova sintonia per aquesta temporada de... que ha triat Sergi Pàmies. Preciosa. Sergi Pàmies, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut. A mi em recorda... que estic
jo crec que l'havíem fet servir.
No.
No.
Jo crec
o
que no.
O primer any o segon any.
Jo crec que sí. Què vols? Jo crec que no sé. Bueno, explica'ns de qui és, perquè...
Això és un brasiler que es diu Hermeto Pascual, que és una institució, que és un senyor que deu tenir 80 i pico d'anys, i que és un vanguardista... És un home que, per exemple, feia concerts amb porcs. S'emportava uns porcs sota el braç i els utilitzava com a instruments. Ara suposo que els animalistes li deuen haver cremat la casa. Però és una institució, és una persona que està molt respectada pels tradicionalistes de la música popular, folklòrica, vanguardística, jazz, tribal, tot el que tu vulguis. Un senyor gran amb unes barbes immenses, nascut al nord de Brasil, molt salvatge, i toca tota mena d'instruments, teclats, saxos, acordió també, i bé, té una obra d'aquestes monumentals que no, evidentment no et pot agradar tot, però té coses molt molt bones, i aquest és una de les seves melodies més conegudes, més populars, més adaptades. La sentiràs en, com en mil versions.
Com es deia el director?
Hermeto Pascual.
Hermeto Pascual.
És que, la Hermeto en Bach.
Em recorda el director que acompanyava l'Àngel Casas.
Sí, el Bardagí.
El Jacques, ara, per
mestre, que Maria.
M'ha recordat molt a l'estil
Bardagí. Sí, perquè el Bardagí, quan com a compositor, tenia una banda que es deia Teverano, i tenien tipus de melodies que recordaven aquesta, aquest joc de melodies permanent. Sí.
Doncs,
Hòstia,
tu.
Un senyor realment...
Home, hauríeu de publicar la fotografia.
La foto és fantàstica,
Sí, a més, aquesta sembla
el que passa que aquesta foto no sé si tenim drets d'autor com per publicar-la, però la gent recomanem que posin Hermeto Pascual, Pascual amb bo,
i en Bach, com deia el Sergi, perquè té un aspecte molt peculiar.
Doncs que m'ha recordat, com dèiem, el mestre Verdagí. Bé, aquest matí, Sergi, t'he estat llegint l'article de La Vanguardia, rivalitats retòriques, on comences parlant de la Carme Junyent, de la lingüista, la humanista, i hi ha una cosa amb la que jo també, a banda de que estic totalment d'acord, hem fet incís aquí en el programa, però vaig tenir la sensació en el seu moment que això que deia ella, ara abordaré de què parles, doncs era com... O sigui, no se l'escoltava o no se li feia cas, no? Tot i que aquests dies tothom se li emple la boca i no s'ho acaben a l'hora de valorar la seva feina. Dius, en aquest article, dius que va ser una dona prou sàvia per ensenyar-nos que entre els imponderables i els ponderables que amenacen la diversitat lingüística s'ha d'incloure el papanatisme autodestructiu i falsament feminista del llenguatge inclusiu i a un nivell més general l'estupidesa i la intransigència. D'aquesta qüestió fins i tot també en parlar quan es va fer la versió dels segadors i segadores, no?, aquí al programa, però tinc la sensació que una part d'aquest discurs de la Carme Junyent no interessava o no se l'escoltava ella va significar-se molt, és a dir, va defensar molt el fet de no anar amb els permanentment amb els gèneres, no? Aquesta, sí, ciutadans però, i ciutadà, tot aquest...
Però la Carme Junyent pertanyia al bàndol dels perdedors. És a dir, aquesta és una disputa social i lingüística que s'està perdent. Llavors, un dels mèrits de la Carme Junyent és que, en la seva condició de perdedora, avisava permanentment d'aquest perill d'estar perdent això que hem perdut i que perdrem. Recomano, de genolls i amb un megàfon, l'article d'avui del Quim Monzó a La Vanguardia. Els que no l'han llegit, que ja...
Doncs mira, avui no l'he llegit.
Aquesta hora deuen ser pocs, que explica exactament el que plantejaves tu. Com és possible que això s'hagi perdut, i ell explica com és possible. És possible si la gent s'hi pixa, i si les autoritats que t'han de defensar i que després et ploren el dia que et mors, doncs... Llegeix-te'l perquè t'encantarà, perquè és exactament aquesta tesi molt ben explicada, i a més amb l'autoritat que té el Quim de que ell la coneixia des dels anys 80. No estem parlant d'algú que l'acaba de conèixer o que l'acaba de descobrir per una polèmica sobre el llenguatge inclusiu. Jo la primera vegada que la vaig veure va ser precisament amb el Monzó, amb un programa que ells feien amb el Vendrell a Catalunya Ràdio, sí. El mínim esforç a la tarda.
Sí.
Doncs jo recordo que la van convidar i que a la sortida els hi van aprendre alguna cosa, això. Jo no treballava al mínim esforç, però sí que va coincidir que ens vam trobar. I a partir d'aleshores, la relació que ells han, primer amb el Bernils, després amb el Vendrell, després amb el Quim, doncs això s'havia mantingut. Era una persona molt curiosa i per això jo destaco aquesta cosa humanista. I també tenia una voluntat rebel. O sigui, no, era una persona que defensava el perill de que es morissin les llengües en un moment en què això semblava, bueno, està exagerant, tal i qual. No està exagerant. I aquesta batalla del llenguatge inclusiu l'ha perdut, i l'hem perdut, perquè demà, aquesta nit posaràs la ràdio o posaràs el telenotícies i sortirà un polític, un periodista, un qui sigui, i repetirà això no pas per convicció, sinó per contagi. I el contagi de coses malignes, oi que quan hi ha el Covid ens vacunem?
I tant.
Doncs quan hi ha Covids lingüístics no ens vacunem. I no només no ens vacunem, sinó que anem a buscar la Covid. L'anem a buscar. Anem a llocs insalubres lingüísticament i ens contaminem i ens empaltem de coses. Aleshores, que ens empaltem de moltes coses dolentes o incorrectes lingüísticament és normal. Però per això hi ha els metges. Un dels metges era la Carme Junyent.
Exacte.
T'avisava, et deia. Sí, el gènere i el sexe són coses diferents. Primera lliçó. Segona, no té cap sentit, i et donava les claus de saviesa que necessites, perquè tots en moltes matèries som uns analfabets, necessitem que persones ens cuidin la salut lingüística. Salut mental, salut tot això, no. Salut lingüística. Això el senyor Marcelí en sap molt. I això... Per desgràcia, no? La mateixa, el paper que ha fet el senyor Marcelí tots aquests anys al programa, que és constantment recordar quatre coses, Això ha fet pedagogia, i el que vulgui aprofitar-ho, aprofitarà. Ara, el que no vulgui, el que no tingui cap ganes i el que vulgui és estar a la moda i fer-se un TikTok parlant pel cul, doncs aleshores aquest no té solució. I llavors el que destaca molt l'article d'avui del Monzó és que les mateixes persones que ploren a la Carme Junyent, sí, i sí, per això li diu, em sembla que l'article es diu Llàgrimes de crocodil.
Ara la busquen, sí, la Marta. Llàgrimes crocodilianes.
Això mateix, doncs...
Doncs escolta, mira...
Mira tal, perquè t'encantarà, perquè és exactament doncs, el plantejament, sí, que feies doncs, quan introduïes.
Amb el dia de la mort de la Carme, a casa me'n feia creus, que pensava, però a on hem arribat? Aquí tothom se li omple la boca i tothom plorant, el que diu el Quim... I no n'hi han fet ni cas. No. O sigui, és que se'ls han fotut. Al contrari, han continuat amb, o sigui, sense escoltar tot el que deia, no? Vull dir que és d'aquestes coses que... Després em llegiré el Quim, que per cert, un dels luxes que això, ho veia de molt jove, que hi havia molta gent que s'emportava el diari cap al migdia tarda, i una de les coses que, per exemple, feia el meu pare és que es llegia els articles al vespre nit. És a dir, aprofitava el diari. Les notícies sí que potser eren del matí, però on disfrutava i em deia no, és que jo aprofito la nit per llegir-me els articles que m'interessen. I el veies fent com una... Era el moment de la lectura, i he de reconèixer que jo a vegades ho practico, i és un plaer immens el poder estar amb la tranquil·litat de quan tornes a casa agafar, triar els articles que tens ganes de llegir, i el luxe per mi segueix sent el paper. O sigui, un article que te'l puguis llegir en paper és una passada. Per mi, el dissabte o diumenge...
Toni, una altra batalla perduda.
Dissabte o diumenge, Sergi.
Una altra batalla perduda. Jo ja ho faig. No, ho faig cada dia, eh? Ja jo compro el quiosc cada dia.
Jo cada dia. Malauradament, amb la dinàmica
doncs
que porto...
I en compro més de dos i més de tres.
O sigui...
Però és un plaer absolut.
És un plaer.
I te'l llegeixes al matí o a la nit com fa el Toni?
No, al matí. Jo a les 7:30 ja m'he llegit els diaris.
És fantàstic.
I és un plaer infinit. Sí. I si a més ets el primer d'arribar al quiosc, que passa molts dies, doncs...
Escolta, i la satisfacció?
La relació que tens amb el quiosquer i la manera de veure com es desperta la ciutat i el tenir aquell objecte a casa i saber que a mig matí te'n recordes que has llegit alguna cosa però que te n'has oblidat, i poder-hi tornar i saber que hi ha un paper i no haver d'entrar en una web. T'he de dir que la web va molt bé.
Sí.
És a dir,
però no
jo estic subscrit també a la web. Sí. Però... i a més no sóc subscriptor del paper perquè vull fer el ritual d'anar al quiosc.
D'anar a comprar.
Ara, vull anar al quiosc, eh? I això és un plaer infinit.
I després una altra cosa.
Molta gent no el comparteix, la gent, molta gent, la majoria no.
Perquè tot és consum ràpid. I una altra cosa, pel preu...
S'ha de pagar, Toni.
Un moment, però...
S'ha de pagar.
Però un moment, però...
Des de quan hem de pagar?
Però, Sergi,
pel preu... Pirateria.
Pel preu d'un diari... que al cap de setmana hi ha gent que, ui, que són 3 euros... O sigui, la satisfacció que et genera llegir segons quins articles, o segons quins... O sigui, a banda d'articles de columnes, és a dir, que documental, reportatge...
O
Plàcid García Plans, o sigui, no sé... La satisfacció que et genera allò que estàs llegint és que és baratíssim.
O sigui, jo crec que sí, però... Toni, ara no podem estar parlant d'això fins a les 4 de la matinada ens aniran rebent missatges de boomers, polla viejas, senyoros, tot amb qualsevol cosa, si és igual, si no té... No té
bueno, jo, mira, jo...
Ja està perdut, això.
Sí, però em sap greu.
Es tracta que sigui una agonia lenta. Una
no patiu, que tornarà. Això mateix es deia del cine, dels cinemes.
Doncs mira, vaig dir una
quan
cosa.
Va la ràdio,
una altra batalla perduda.
Quan va sortir la televisió, que la ràdio es perdria. Quan va sortir la ràdio, que els teatres es perdrien. No s'ha perdut res.
Bueno, parlant d'això...
Unes coses més que d'altres.
Sí. Parlant d'això, jo que
vostè ho sap amb el tema de la llengua, que estem perdent o guanyem?
El tema de la llengua és una catàstrofe.
Doncs ja està.
Dic, amb algunes coses...
És una catàstrofe perquè volen.
Bueno, escolti, és que anava a comentar que una de les coses que jo he tingut sensació de que, mica en mica, que a més hem arribat a aplaudir de gent que ho hem vist, és gent, jo ho he vist aquest estiu, gent llegint llibres.
Sí, és que encara té...
Al metro, ho he vist, al metro, he vist canalla, que això és excepcional, que quan veig uns pares que els seus fills s'estan llegint, vaig veure una parella d'uns pares que tenien dos nens que estaven llegint contes a l'hora de dinar,
de paper,
els vaig,
paper.
De paper, els vaig aplaudir, perquè, o sigui, i això crec que costa, però que estem en aquest punt de que encara no hem perdut la batalla. I t'ho comentava perquè el teu llibre sí que em consta que és en paper, però en digital no sé
com està això. Ara t'he de dir que aquest cop,
però tu
per primera vegada...
Però tu ets més partidari del...
No, sóc partidari que no hi sigui, amb electrònic.
Encara m'ho poses...
Però t'he de dir que en aquesta vegada potser l'editorial ha pensat, bueno, com que ell no vol mai, doncs no li fem. Però no he donat instruccions perquè m'he donat per vençut, saps? He pensat, bueno...
Que sigui el que sigui.
Algú no, i també perquè alguna vegada alguna persona amb dificultat visual
t'ho ha demanat.
M'havia dit, clar, ostres, mira, jo tinc aquest problema, o el meu marit...
Bueno, però les lupes aquelles...
Sí, però es veu que amb el Kindle aquest pots ampliar la lletra i posar-te com vols.
Sí.
I bueno, això em va fer pensar una mica. Però jo no fins ara no tenia la versió, només en paper. Només en paper.
A les dues seran les tres, que jo el trobareu a les llibreries. Em varen parlar abans d'anar a marxar de vacances, el llibre i el tenim. Tu ets més de és a dir, les dues seran les tres, és a dir, el que ens vindrà ara, que és el que seria...
Quan les tres seran les dues.
Exacte. Ets més, és el que anava a dir. O sigui, ara què ve? Ara ve
a les dues seran les tres.
A les dues seran les tres, sí, s'avança una hora el rellotge.
No, això és a l'estiu.
Això
ara
seran les
tres.
A les tres seran les dues.
Ara dormirem una...
Això aquesta és la pregunta que li va fer el Pàmia. Si és més d'horari d'hivern o d'horari estiu? Anem a la qüestió.
T'he de dir que els dos em semblen estúpids. Quan era jove, em sembla que t'ho vaig explicar, que sí, perquè m'agafava sempre dintre d'un bar. I aleshores, el dia que a les tres i a les dues, era d'una felicitat brutal.
Això és veritat. Això és veritat.
I llavors tinc aquest record. I en canvi, en les dues, quan de cop i volta eren les tres, perdíem una hora. I això ens posava nerviosos.
Exacte.
Però, a part d'aquest de remota joventut, estic parlant del segle passat, des d'aleshores més indiferent, perquè jo me'n vaig a dormir a la mateixa hora i m'aixeco a la mateixa hora. Vull dir que no tindria preferència.
Escolta, un dels contes, de les històries que explica en Sergi Pàmies en aquest... No sé si has anat llegint ja a crítiques i comentaris i que sí.
Doncs diria que no n'han sortit. Sortit perquè m'han enviat l'editorial.
Que si és un llibre més biogràfic, que si... Tot això, tu...
A veure, és que això ja no depèn de mi. Jo puc controlar el que puc controlar.
No, però dic,
però si de cop mires, i volta no... diuen, no, és el típic conte, jo què sé, el típic, no sé, llibre d'un psicòpata. Doncs, pues, saps que no puc fer-hi res. Si realment,
no ha estat el cas.
Si realment no la impressió que els hi ha provocat és aquesta, pues,
no,
mala sort.
No ha
però no, sí, sé que alguna cosa ha sortit perquè m'han enviat un resum amb un PDF que m'haig de mirar, a veure si me'l miro aquesta nit.
Una de les històries és la Per què no toques la guitarra?
Per què no toco la guitarra? Sí, aquest és el títol.
Sí. Aquesta història, aquesta incolació amb la guitarra, l'he trobat fascinant. Però això té una base, o sigui, bé...
Mira, en el llibre...
O diguéssim que s'ha anat a partir del punt de tocar la guitarra...
La gràcia, sempre la gràcia d'un llibre de ficció és que tu pots decidir, sense dir-ho, què és veritat i què no és veritat. D'acord?
Sense dir-ho,
perquè si ho dius ja no és ficció. I aleshores, tu fas servir material viscut per explicar històries, d'acord? Però en aquest llibre, explícitament, hi ha dos contes que sí que queda clar des del primer minut que les regles del joc són que és veritat. Un és un viatge amb el Vázquez Montalbán.
Ja en vàrem parlar aquí al programa.
I aquest és un... Per entendre's, és una crònica tal qual jo la recordo. Per tant, la literatura hi és com un element de mirada, però tot el que s'explica és veritat. I l'altre és la guitarra. És a dir, és una biografia encoberta a través de les relacions que jo he tingut amb la música i els instruments. I això és veritat. O sigui, tal com ho explico, tots els petits detalls que hi ha allà, les músiques que sonen, els tipus de músics que hi surten, la relació amb els instruments que jo volia però que resulta que no són els que més... Tota aquesta història que explico a través d'un objecte que és la guitarra, tot això és veritat, 100%.
Ja, ara tens guitarra o no?
Ara tinc guitarres desades a llocs, i a casa en tinc una que me la vaig comprar a la pandèmia, que és una merda de guitarra, que la vaig comprar fent-me passar dient-li que era per un nebot, perquè em feia vergonya. Jo tinc un problema amb les guitarres, he comprat moltes i m'he sentit sempre molt culpable. I l'última que tinc és no val res, i la vaig comprar per la pandèmia perquè vaig pensar que durant la pandèmia aprofitaria per fer un cançoner de cançons que havien sigut importants per la meva biografia. Llavors volia aprendre-les totes, com fer un recital un dia, saps?
Paco Ibáñez.
No, no, però Paco Gañez és una. Però, per exemple, totes les cançons d'artistes que m'havien agradat,
sí,
fer com un cançonó.
No?
Ara, grandes éxitos. I sempre, allò, hòstia, vas però... a comprar la guitarra, estàs animat, la pandèmia, et poso allà, em foto el YouTube, em foto els tutorials, aprenc la primera cançó, aquelles pequeñas coses,
sí,
del Serrat.
Sí.
Pam, pim, pam, tota una setmana aprenent-la, la domino, ja sóc un cantautor. Segona setmana, aprendre pel cul tota aquesta tonteria de la guitarra. Que és el que m'ha passat sempre. No tinc la disciplina que s'ha de tenir per ser un instrumentista, perquè la música vol molta constància, molta disciplina. Jo sóc un gandul, no puc evitar-ho, i aleshores vaig
però
agafar la guitarra.
Alguna habilitat deus tenir, perquè per aprendre a tocar una cançó, bueno, una
i,
mica n'has de saber.
Un conte, veuràs, sí, que hi ha tota una història.
No he volgut fer un spoiler, per tant, aquí...
No fem spoiler, però hi ha una relació, per això es diu per què no toco la guitarra. Explico per què no toco la guitarra, és a dir, l'hauria de tocar. Tenint en compte els anys que fa que em compro guitarres i que ho intento i que tot això ve de la infància, doncs no la toco.
Doncs jo et veia més de balalaica.
Bueno, algun intent hi ha hagut de balalaica, perquè me'n van regalar una fa molts anys, però la balalaica es toca amb pua. I aleshores això afegeix una dificultat.
Sí. Una altra de les històries...
Com la mandolina. Són instruments,
sí,
que hi ha cordes d'acer i són més petites
més
petit, i més punyetero.
Sí, sí, sí.
I aquest conte que expliques que vols... Que en aquest cas la narració és que vols escriure sobre dos homosexuals...
Sí, a... també 100% veritat.
Aquesta ja...
Sí, sí, és un dia que jo vull fer un conte, que no sé com funciona el tema de les aplicacions de cites, i li pregunto al meu fill.
Sí.
El meu fill em fa un informe fabulós de com funciona, i quan estic acabant em diu, però tu ja saps... Bueno,
com que deies que només hi havia dues històries...
No, el que dic és que...
No, però és que aquesta, quan la vaig llegir, pensar... Quines coses de pàmies de... Bueno, llavors, no, tens el teu fill que t'introdueix al món de les aplicacions i tota aquesta història.
Està entusiasmat, sí. Que tu, bueno, és que ells sí, meus fills són usuaris d'aquestes aplicacions.
Perquè tu encara, el món de l'aplicació i tot això, no...
Jo l'única aplicació que tinc és una que em va obligar a tenir la Vanguardia per assegurar quan entro a la pàgina per fer l'article. Tot l'única aplicació, diguéssim, voluntària que tinc. Sí. Perquè, i a més, em vaig haver de comprar un mòbil que només l'utilitzo per treballar a la Vanguardia. Tot i que el podria utilitzar per tot, però no vull.
O sigui, només el mòbil per la Vanguardia.
Mantinc el Nokia... analògic per mi, i aleshores al costat de l'ordinador hi ha un mòbil que sé que haig d'apretar un botó blau que amb un candau, que és l'aplicació aquesta. I aleshores em dona un número
i
amb el demana
l'autentificator,
i aleshores això ho haig de fer a través d'aquell aparell, perquè amb el meu no el puc fer. I en comptes de tenir-ne un que ho pogués fer tot, com que no vull entrar en la dimensió digital, estic a punt, vull dir que d'aquí 4 dies hi entraré, però fins ara m'he resistit, mira. I per tant no sé com funciona una aplicació. Sé, per exemple, tinc un avís que em va dient actualitzacions, i jo no el toco perquè penso, hòstia, igual peta. I es van acumulant tot de coses que haig d'actualitzar. Es veu que ho haig d'actualitzar, però jo no vull actualitzar-ho. Jo només vull actualitzar la meva, aquesta, la de l'Authenticator.
Sí, l'Authenticator.
Jo crec que és Authenticator, però vaja.
Jo també he tingut un
cigral
amb
l'Authenticator.
I faràs gira com aquests autors que van perdut a
Catalunya? No, per sort. La veritat és que tenim molta sort de que ens fan molt de cas quan surt el llibre. El tractament mediàtic és molt, molt potent, i en principi fem alguna cosa de llocs concrets. No sé si tenim que anar a Vic un dia.
Sí.
Potser farem tres o quatre coses.
I tries tu qui et presenta el llibre? O,
bueno, en aquest tipus d'actes? Jo primer trio si hi vaig o no, que això jo crec que és el privilegi. Perquè en principi no ho fem. En principi, presentacions així, com fan altres companys,
per això ho dic,
doncs jo intento escaquejar-me d'això.
Per què? Per què?
Bueno, perquè em penso que no cal, perquè tothom s'ha enterat que ha sortit el llibre.
Però igual hi ha gent que vol venir-te a veure,
que
parlar.
Que vinguin el dia de Sant Jordi, o el dia que fem tres o quatre coses, les farem. Però les farem quan
molt
toqui.
Molt escollides.
Sí. El que no puc fer jo, ja m'agradaria fer-ho, però diguéssim que per l'agenda no puc, és anar a 40 actes d'aquí al desembre, que hi ha autors que ho fan, jo no puc fer-ho.
Però es veu que antes es feia, i alguns llocs, alguns països, encara es fa que l'autor va a un puesto, una biblioteca, un lloc d'aquests bonics, i fa una lectura, en aquest cas, d'un conte seu.
Sí, i a més a més es cobrava, i es cobrava entrada.
Ah, bé.
A Alemanya, hi ha un circuit brutal, i als Estats Units, de que això els autors llegeixen, quan treuen un llibre, llegeixen una part del seu text.
Veus?
En bufetades, i entrades, i cues.
Fixa't.
I es cobra. Però tu ara, digues ara, Sergi Pàmies anirà a Arbúcies, cobrarà 7 euros per entrada, i tu... I llavors algú que vagi a fer... perquè soni l'eco de la sala buida. Però, home, no té cap sentit. Això també és una cosa que no hem aconseguit. Llavors, les presentacions tenen molt sentit pels autors que no els hi fan tant cas els mitjans, i després per una il·lusió que molts autors tenen, que és de reunir a tots els amics, de trobar-se i vendre doncs, 20, 25 exemplars. Però jo ja no tinc amics. De manera que, si fes això...
Però té lectors.
Sí, però el que constataria és que no tinc amics. Seria com trist.
Amb aquesta tessitura, tu has pensat el dia del teu funeral quanta gent anirà?
No, no has pensat.
No.
És a dir, quan penso en el meu funeral, l'últim que penso és que serà en un lloc públic. Sí, sempre penso unes solucions macabres en què no apareix el cos, s'equivoquen a l'hora de cremar-ho...
Què dius?
Em confonen amb un altre i aleshores...
Porten un altre mort.
Ara, porten un altre mort.
Aquí tens un llibre nou.
No, han de passar els anys, diguéssim, a poc a
però
poc.
Però això vol dir qui penses.
Oh, i tant, qui penso. Però no penso en la categoria aquesta de qui vindrà al Montarroc, quina música ha de sonar. No, sé perfectament que sortirà malament. I a més, gairebé ho desitjo, perquè és un acte de coherència. O sigui, perquè si tot ha sigut absurd, amb molta sort, eh? Jo he tingut molta sort a la vida, però sempre ha sigut impossible preveure res. És a dir, tot el que ha passat és pura casualitat i atzar. I aleshores, ara, de cop i volta, posar-me... I després tinc l'exemple del meu pare. El meu pare, l'últim any, estava obsessionat. Fèiem uns dibuixos, ara aquí, la primera filera, ha de venir aquest, ha de cantar aquell altre. Jo li deia, però escolta, no sabem com anirà això. Quan es va morir el meu pare, la meva mare va dir, no farem res, perquè estic molt cansada, estic de molt mal humor i estic molt trista. Ens vam tancar amb un zulo allà a Collserola, no vam deixar entrar ningú, va venir el president Maragall, i no el vam deixar entrar.
Jesús.
Caram.
Estàvem tota la família, era el camarote dels hermanos Marx, el mort allà, no vam fer cap cerimònia, i jo pensant, hòstia, jo havia quedat amb el pare, que havíem de fer aquí un pollastre gros. Pues no es va poder fer. Per què? Perquè si la mare, que és la que ha viscut, la que ha sobreviscut, et diu que vol estar tranquil·la i que no la t'avalis...
Quan domenos el president?
No cabia. I semblàvem una discoteca. Els meus germans a la porta i em diu un... Hi ha el president de la Generalitat i el se sent un altre germà que diu que no entre. Com si fos una discoteca. I jo pensava, hòstia, una mínima... Però és que no hi cabíem. És que si hagués entrat ell, haguéssim hagut de sortir 3 o 4.
Jesús.
Va ser un desastre.
Sí, però aquí tinc, perdona, però és que mira, he anat a per això, però
sí.
clar,
per tant, imagina't el funeral.
Sí, no, clar, home, aquesta, sí, no...
És la meva mare penses... igual, la meva mare va ser a Granada, que ja em diràs, pensaves, ara hem de fer... I al final vam fer un acte a Balaguer, a la tomba, més o menys era el que ja hagués volgut, no? Però no saps mai el que et passarà, i evidentment tampoc és que tinc una il·lusió tremenda per anar pensant en la mort.
Bueno, però hi ha gent que ho pensa, hi ha gent que...
Sí, però jo si puc...
Les músiques
sí,
i
però
tal...
Sí, però si puc ho deixo per demà. I pensaré demà.
Però ja ho has dit, si puc, perquè de vegades és inevitable,
sí,
que la ment...
És que et ve, però quan em ve tinc uns sistemes unes comportes.
Per distreure-te
com jo el James Bond, saps, el Goldfinger, que hi havia...
Escolta, perquè, clar, ens vam acomiadar la temporada, abans de l'estiu, i vam fer uns apunts d'Oppenheimer
i de la Barbie,
no? Sí. I he tornat de vacances i continuen aquestes dues pel·lícules aguantant. Sí. Això què creus? Que és que no hi ha més pel·lícules?
No, és que és un fenomen internacional i, a més, sí, ha vingut molt bé per les sales de cinema. No, això és una bona notícia. I, a més, dues pel·lícules que no són de superherois. T'ho dic perquè a la vella
teoria... Jo, Barbie, tothom m'ha dit que la vagi a veure, jo no l'he
anat a veure. Barbie tothom l'ha anat a veure, a part de tu, perquè és un fenomen. És a dir, va més enllà de la pel·lícula. Per tant, un 10. No la pel·lícula, dic el fenomen.
Sí, el fenomen.
el no és de superherois. Hi havia una tesi que és: ara només van al cine els adolescents a veure superherois. Aquesta tesi, que continua funcionant, resulta que ha estat desmentida per un fenomen nou, que és una Barbie, que és una operació de màrqueting amb la nostàlgia, amb el rotllo dels instagramers, tot això, o sigui, ha fet una connexió vírica d'aquestes potent. I després Oppenheimer, que el gran dubte és la raó per la qual ha tingut tant èxit, però es comença a pensar, algú ha començat a insinuar, podria ser que la gent hagués anat al cine perquè és una bona pel·lícula? O sigui, a vegades ens fem tantes palles que no pensem en que potser el restaurant està ple perquè el menjar és bo.
Clar.
Llavors, tenint en compte que Oppenheimer, t'agradi o no t'agradi, és una gran pel·lícula, és un espectacle cinematogràfic de primera hora, està relacionat amb la història, d'alguna manera connecta amb les pors aquestes ancestrals que tenim, doncs és una bona notícia que la gent hi vagi. I a més, no només hi ha anat gent gran. Tu vas a moltes
gent
sessions.
Gent jove, sí, també. Sí, senyor.
Hi ha molta gent jove.
Sí, sí, per això t'ho preguntava, que vam marxar amb l'estrena d'Oppenheimer.
Per tant, en principi és com si el panorama s'hagués ampliat. De tenir només com monocultiu, o pel·lícules infantils, o pel·lícules adolescents, doncs de tant en tant hi ha alguna cosa que ens sorprèn i que funciona. Per tant, és una, jo ho veig com una gran notícia. Jo, de fet, Oppenheimer l'he vist dues vegades i Barbie l'he vist dues vegades. També és veritat que jo he estat aquí durant tot el mes amb unes calors que feia, que per tenir aire condicionat he vist coses, he vist unes merdes de pel·lícules importants.
Bueno, parlant de pel·lícules que has vist, a veure, darrerament, jo he vist molt el tràiler, perquè les pel·lícules d'ell m'agraden, Denzel Washington.
No, pel·liculot. L'equalitzador 3.
Jo he vist la primera i la segona i les he disfrutat molt. I vaig pensar, aquesta tercera hi ha d'anar.
No te la perdis, perquè ella està més gran, per tant es baralla menys, però passa a Itàlia, amb un poble magnífic, molt maco. Hi ha les persecucions que hi ha últimament a totes les pel·lícules que són amb carrers estrets italians, que això ja és marca dels nous models de persecució, però és un Denzel Washington. Saps quan...
Ets tu, o sigui, Sergi Pàmies, però... Sí, perquè jo he vist el tràiler, dic... El veus ja, diguéssim, que no està allò...
Està gran. Fort. I després però, fa una cosa molt intel·ligent.
Però el de la sèrie, perdoneu, el de la sèrie de televisió... La
era primera, gran.
Era un senyor gran.
Ja, era un senyor gran.
Doncs ell, en el trailer que he vist, que tinc moltes ganes d'anar a la vera, suposo que cap de setmana hi aniré, clar, és allò que fa que amb un moviment...
Bueno, perquè és mental. Ell estudia, és meticulós. I aleshores... fa una cosa molt intel·ligent per no cansar-se tant, que és que la primera escena el fareixen. De manera que ja, mitja pel·lícula s'ha de recuperar.
Ah.
Es passa mitja pel·lícula
recuperant-se.
Està molt ben pensat. I tota la pel·lícula, el guió va funcionant amb els conflictes a la primera part, i les hòsties grosses arriben més tard. Jo m'ho vaig passar de collons. També és veritat que és un tipus de cine que admeto que no guanyarà la Concha d'Oro, però a mi jo m'ho passo de collons. Està molt ben fet. O sigui, és cine.
Esto cine, com deia el Capri.
Esto cine
d'evasió, d'acció, de moral, una mica Gary Cooper, diguéssim.
Quan
un home arriba en un lloc injust en què ell ho ha d'arreglar tot, la cosa de la comunitat, els conflictes morals, el paisatge és brutal, perquè és una zona d'Itàlia a prop de Nàpols molt, molt, molt maca. I tot funciona. És magnífica pel·lícula.
I després, clar, he vist que s'ha promocionat molt les tanques, no tant tràilers, quan he anat al cine, però sí que molta tanca. He vist de Campeonex.
Campeonex és una pel·lícula curiosíssima. La primera, recordes,
sí,
la primera, que era
jo
del bàsquet,
bé,
el Javier Gutiérrez, un gran èxit.
Sí.
La segona que han fet, han portat tot aquest món del la mateixa equip i la mateixa problemàtica en el món dels e-sports. Els
esports,
telecos, aquests dels esports, aquests que omplen estadis, però que són virtuals. La bona part de l'espectacle és virtual. Però això té molt èxit, i aleshores és una traslació del que havíem vist a la primera en aquest món dels e-sports. Per això es diu Campeonex, perquè aquesta X pertany a aquest mundillo. És una pel·lícula collonuda, perquè està pensada De manera que tu, que ets una rata pudenta, fastigosa, cínica, i que ja no tens cap fe en la humanitat, de cop i volta tinguis bons sentiments. I tu, al minut 10, de cop i volta, estàs plorant. Dius, però si jo no hauria de plorar, si, jo no, si això és una munyada, això a mi no m'ha d'afectar. I estàs plorant com desconsolament. Al minut 20 estàs cridant, adelante, muchachos! O sigui, activa bons sentiments que tu no saps que tens. O sigui, jo tinc una edat, ja.
Sí.
I de cop i volta vaig sortir del cine dient, però tu ets una altra persona, has tingut... Perquè el tio és tan bo, el director, que et va posant en situacions que no... Tens dues posicions. O t'aixeques i te'n vas, amb el qual quedes com un puto amarreat, perquè a més hi ha gent a la sala, és una pel·lícula que té èxit, o t'arrossegues, que és el que vaig fer jo.
Però surts amb ganes d'abraçar gent?
Surts avergonyit de la quantitat de bons sentiments que pots arribar a tenir.
Caram!
I tu dius, si ara jo demostro aquesta debilitat, estic mort. I llavors, del camí cap a casa, tens uns metres per tornar a ser una puta rata.
Escolta, i la pel·lícula contraposada seria la Háblame, que és la de terror.
És de terror.
Aquesta què?
Que aquesta és de terror. Llavors vol dir que hi ha uns imbècils que estan en una habitació a fer ouijas amb una mà...
Que no s'ha vist mai.
Que no s'ha vist mai. Tu saps perfectament que moriran. Saps perfectament
un
que...
Un darrere l'altre.
Ara, un darrere l'altre. Que...
I de maneres escarrifoses.
Està ben feta. Sí,
vale,
d'acord. Està ben feta. Però... Aquí veus és al revés. El que vol és que tu se't despertin els mals sentiments, les males passions, la cosa perversa. Ara, per cert,
reestrenen
l'Exorcista.
Ah, sí?
Sí, perquè fa 50
anys. Però l'antiga o una versió?
Versió remasteritzada.
Doncs anava a preguntar que si quan veus els protagonistes que es tanquen en una habitació i estan amb l'altre...
Que els donin pel sac, a tots. Quan abans els matin, millor. De la manera més cruel i sanguinària, millor. És al revés que Campeones. Aquí com a Campeones vols que tots els hi surti bé.
Clar.
Que sobretot no tinc cap... Sobretot que tots surti bé. En aquests tios de l'Háblame que els donin pel sac. A tots. Sense excepció.
I el Toni no sap que avui el senyor Marcelí ha proposat de fer una ouija aquí, eh?
No, escolta, no. Que jo
ja li he dit que a mi aquestes coses em fa molt...
No,
ho escolta, ha dit vostè, ja
abans
eh?
Que
no es passi ara.
No voleu fer coses diferents. I a mig camí, el viaje de Aaron...
El viaje de Aaron és per gent gran. També, jo ja estic en el lot.
Jo també, si tu estàs gran.
Per matrimonis grans, és una pel·lícula anglesa, ben feta, amb bons actors, una història, un pèl previsible, però maca. Una pel·lícula maca. Però minoritària, Toni. Potser de totes les que hem dit, si has d'anar amb la teva dona...
No, amb la meva dona...
Ja aneu per separat al cine. Ja.
Bueno, estem a punt.
Estem a punt, vale.
Cosa comença
avisa
a estar...
Quan...
Saps?
Perquè, veu,
perquè Oppenheimer vaig anar sol, evidentment.
Sí.
En
però...
canvi, ella va anar a veure Barbie, saps? Vull dir...
Si mai et toca veure Harold dels dos, no serà problema.
Val.
Perquè està bé.
Val.
Està bé.
Val. No, és que estem en aquest...
no és res de l'altre món, eh?
Sí.
És a dir, ella et retraurà tu que li hagis suggerit, però no serà un problema. Se n'oblidarà fàcil. Bona pel·lícula, eh? Però admetre que és una pel·lícula minoritària, anglesa, paisatges, conflicte moral, un trauma que... Bueno, en fi, el típic.
Jo estic més per anar de qual...
L'equalitzador 3 és el primer que has de fer. Quan surtis d'aquí, te'n vas a veure la pel·lícula.
Sergi Pàmies, moltíssimes
moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu. Per acompanyar-nos. 2 minuts i tornem. Fins ara.
Versió RAC 1.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Vols mantenir l'independentisme viu i combatiu? Aquest 11 de setembre omplim els carrers de blau i groc. Compra ara la samarreta de la Diada. Entra a botiga.assemblea.cat. Per la independència de Catalunya, via fora.
Ja és setembre i és hora de tornar a començar. És moment de canviar el teu futur laboral i d'arribar on realment vols ser. Però no cal que et tanquis a una aula tot l'any per aconseguir-ho. Ara ho pots fer en tan sols 5 mesos i des d'on tu vulguis, gràcies a Núcleo Digital School. Perquè el teu futur és digital i comença aquí. Visita núcleo.school.
Comença el nou curs a Montse Interiors. Tornar a les classes, a la feina, a veure els companys. A Montse Interiors t'ajudem amb la tornada al dia a dia. Renova ja la roba de la llar amb fundes nòrdiques, cortines, jocs de taula, quadrants, reblers nòrdics, alguna peça per l'habitació dels més petits i dels no tan petits. Escolta aquesta oferta. Joc de llit, 3 peces infantil unicorns, abans des de 37,95 €, ara només 14,75 €. Comença el curs a Montse Interiors. Inspira't a montseinteriors.com.
Comença la temporada del Teatre Nacional de Catalunya. La plaça del Diamant, la Madre de Frankenstein, els Watson, els criminals i molt més. Una temporada carregada de grans espectacles per tots els públics. Fes un cop d'ull a la programació i aconsegueix les teves entrades al web del TNC.
Polls a l'escola? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
Sim, la marca amb la gamma d'escúters més àmplia del mercat i la millor relació qualitat-preu t'ofereix aquesta superpromoció. Emporta't el teu escúter Sim de 125, 300, 400 o 500 centímetres cúbics amb tot inclòs. Matrícula gratis, assegurança gratis i 5 anys de garantia sense cap cost afegit. Només fins al 30 de setembre. Sim.com.es. Xarxa de concessionaris oficials Sim de Catalunya.
RAC 1. Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant. Fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana, al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Torna a la rutina. Un altre dia que surts tard de casa. Arribes corrent a l'andana 9:15 i perds l'express a Hogwarts. Si ja ho saps, que això dels 5 minutets més no funciona. Fes que sigui menys rutina la tornada a la rutina amb l'FNAC i amb fins a un 30% de descompte en ordinadors, smartphones, tablets i accessoris. Et falta FNAC i FNAC.es.
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Mas Vision tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega't a la Mas Vision.es. La tornada, millor a Mas Vision.
El guanyador d'un premi Max, Pere Arquilloé, torna al Teatre Romea amb el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc. Un monòleg excepcional a 7 veus sobre un petit poble, els seus habitants i els seus secrets. Escrit per Josep Maria Miró i dirigit per Xavier Albertí, guanyador de 2 premis de la crítica. No t'ho deixis perdre. A partir del 6 de setembre, al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
No et perdis la millor garnatxa de l'any. 3 vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. 6 ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com.
Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Tres minuts, arribarem a les 7 del vespre, ja estem en temps afegit, estem amb Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
Molt bona tarda. Moltes gràcies. Sort que també estem en època que s'amplia molt més el temps afegit i arribem als 120, perquè avui tenim teca, eh?
Sí, sí, avui... Bueno, gràcies a Marc Serra, que té l'habilitat de condensar el programa. Me l'ha allargat. Ha fet temps afegit i gràcies a ell anem com la Renfe avui, saps?
Que, anem amb retard. Ell ara, que està segurament al, sí, al metro o al tren, ens està escoltant, és a dir, que ens està sentint,
cert,
eh?
Doncs mira, no, però ja li he dit per activar i per passiva. Ell sempre allarga 15-20 minuts, no sé com d'on es treu els minuts, però se'ls treu. Avui tenim pregunta, com és habitual, a Twitter.
Com sempre, que ja està en marxa, per tant ja podeu contestar. La pregunta és una bona notícia la renovació de Xavi? Sabeu que està pactada fins al 2026, que és quan acaba el mandat de la Porta, i les opcions que us donem són sí, és una bona notícia, no, o que torni Quique Setién.
Aquesta és l'opció, diguéssim, la tercera opció, no? Que ens explicaràs què ha passat amb Quique Setién, que se l'han ventilat.
Clar, si pot pensar... Un
moment, que no et sentim, el micròfon del Vicenç Martí, sisplau.
Amb les vaques, amb les vaques.
Bueno, no sé, a partir d'ara sí que tornaràs estar amb les vaques. Com tenim els oients?
Doncs mira, de moment guanya el sí, un 48,9% de les persones...
Només?
Sí, sí, per això t'ho dic, que hi ha més gent que ha votat les altres dues opcions. Si sumem al no... És una bona notícia que Xavi hagi renovat i que torni Quique Setién. Si sumem aquestes dues opcions, són més vots que no pas la gent que creu que és una bona notícia.
Ara estàs fent com el Congreso de los Diputados.
Estàs manipulant. Mireu, a veure, si ho diem per ordre, seria el sí un 48,9%. No, un 25,5%.
Per tant, guanya el 48.
I que torni Quique Setién un altre 25,5%.
Aquests són els de la conya. Aquests dels de Quique Setién ja són els de la conya.
Sí, perquè molta gent pot pensar, però si Quique Setién està a Vila-real, té banqueta, no, perquè l'acaben de destituir després de les primeres 4 primeres jornades. 3 derrotes, una victòria, no han servit perquè continuï, però que és el mateix, 3 de 12.
Deixeu-me saludar qui ens acompanyarà avui en aquest temps afegit. Per començar, el subdirector de Mundo Deportivo, Fernando Polo. Fernando, molt bona tarda.
Molt bona tarda, molt moltes gràcies per convocar-me.
No, home, no, gràcies.
És un honor.
Lleves un peinado, una meravella. ¿Qué tiene que decir ese peinado?
Juan Miguel, experto en...
Peinado ya queda poco.
Es marino de Carina.
Ya se puede innovar poco.